Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel camí.
T'he anat a buscar...
Mosaic, el grup de música que a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa de Ràdio Estel, on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Hola, què tal? Soc en Joan Trias de Ràdio Estel. Només volia desitjar-vos un bon Nadal, un feliç any nou, una feliç entrada d'any, sobretot en aquest temps que ens ha tocat viure, ple de convulsions polítiques i sobretot d'una convulsió que es diu pandèmia, que s'acabi aquest malson. I dit això, escolta'm, tothom a dormir, que venen els Reis.
Ràdio Estel us desitja bones festes. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Màrius Carol, autor de El camarot del capità. Màrius Carol avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia, com estem? Com cada diumenge estem aquí i avui portem un personatge de primeríssima fila, com quasi tots, però aquest és especial, perquè m'ha costat que vingués, no us ho explico. És el Màrius Carol. Des que ha deixat la direcció de La Vanguardia, té un temps pels companys, eh? I jo he agafat una mica d'aquest temps i me l'he fet portar fins aquí. I com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Màrius, com estàs?
Bastant bé, una mica refredat, però és cosa del temps, no?
Bueno, doncs vinga, anem allà.
Toca, toca.
El capità dient al menjador, rares vegades a la cabina.
Clar, perquè hi ha una cosa que caracteritza els capitans, que és que hi ha moltes decisions que només pot prendre ell. O sigui que, per més que comparteixi informació, al final la decisió és d'un amb un mateix. I això el fa que moltes vegades se senti sol, no? I en el camarot trobi aquest puntet de soledat.
He volgut compartir sobretot el que sabia amb l'editor i el meu equip. Tu ets el que no et calles les coses, per el que veig. Si tens una cosa, la comparteixes.
M'agrada compartir perquè el periodisme no és un fet individual, és un fet col·lectiu. I sense un equip és impossible treure un diari amb la complexitat que avui són els mitjans de comunicació. És a dir, jo, que ja porto uns quants anys a l'ofici, quan vaig començar a escriure, tu agafaves dos quartilles, escrivies amb la teva Olivetti i les donaves amb el rector en cap, i te n'oblidaves. Avui has de fer una quantitat de processos tremendo. Però no només els processos els has de fer tu, sinó que has de fer en català, has de fer en castellà, has de passar-ho també perfectament adaptat per la web. Quan hi arriba una modificació a la web, has de tornar sobre el mateix. Vol dir que avui la informació se t'escapa per tot arreu. O treballes amb un equip, o si no, és impossible doncs, fer un bon diari i estar tu ordenat en la teva feina, no?
Rajoy accepta veure's amb Mas, però no per la consulta. Amb això veig que hi dediques tu un entrecomillat. Per què?
Sí, perquè jo crec que hi ha una cosa que és curiosa. Així com Rajoy va veure que amb Puigdemont li seria molt difícil entendre's, perquè parlaven dos llenguatges diferents. Amb Artur Mas, Rajoy veia que, en el fons, no, era una persona endreçada, que no vull dir que Puigdemont no ho sigui, però que s'assemblava més al seu perfil de polític, no? I jo crec que ell acaba tenint una certa decepció al veure que Mas no li fa cas i que continua amb una deriva que ell no pot controlar.
Jordi Pujol posava i treia directors de diaris segons si semblava. A La Vanguardia sabeu alguna cosa d'això? Perquè m'ho ha explicat algun predecessor teu.
Doncs que m'ho expliqui a mi també. No, hi ha algun cas d'un... No sé si que... Finalment, qui pren les decisions sempre és l'editor, però és veritat que sempre, i sobretot en el passat, no? Sempre hi havia gent, doncs, que intentava acostar-se a l'editor per intentar influir sobre ell, i en algun cas doncs, més èxit que en altres.
A Lluís de Galinsoga el volien lluny de La Vanguardia. És una veritat que tirar-se segons què li deien una Galinsoga, no?
Bé, Galinsoga és com una mena de... Ara que estem en jornades després del Halloween, doncs era com una mena de fantasma, ha estat una mena de fantasma en una part de la història de La Vanguardia. Ell, de fet, és un director que va posar Franco, no el va posar, no, el Conde de Godó. Per què? Bueno, doncs perquè per retornar el diari als seus propietaris, en aquest cas el Godó, Franco va acceptar la devolució, però a canvi, doncs, i una cosa que era molt important i que s'ha de dir també, a l'època, formalment, o sigui, la direcció del diari la decidia l'editor, però tenia que passar pel Consell de Ministres. I qui cessava els directors també era el Consell de Ministres. En el cas de Galinsoga, que era un tipus que volia ser ministre del Franco, el van portar de l'ABC de Sevilla a Catalunya, no va entendre res mai del que passava a Catalunya i va acabar portant un seriós problema a la família Godó. Tant va ser el problema que al final el Franco el va fumar al carrer. Però ell es negava, ell es va negar en un primer moment, no es negava Franco, es negava amb Vargas Salgado, que era el ministre d'Informació i Turisme, que era el que va fer la gestió telefònica. I ell va dir que si no li deia el que l'havia nomenat, ell no sortia. I el que van tenir que fer els Godó, que és, bueno, amb una certa desesperació, un dia van dir, aquest home no se'ns en va, i un dia al despatx hi van portar els pintors. Van muntar escales, pintures, no sé què, van començar a pintar, i quan l'home va intentar entrar al despatx, va veure que no podia allà, no podia treballar.
Els periodistes han perdut la bohèmia, això sí que és veritat, no?
Sí, bé, jo recordo el que era una redacció fa, no sé, 40 i tants anys i la que és ara i no té res a veure. Ara entres en una redacció i sembla que entris en un temple, no? Sembla que vagis a missa. Per què? Perquè hi ha el silenci.
Sí.
Perquè ningú fuma. Per què? Perquè ningú fa un crit més alt del que toca. És a dir... són uns mons, en fi, que la informatització dels diaris el que ha fet és que siguin uns mons que semblen pràcticament temples del saber, més que, com a mínim, des d'un punt de vista de la sonoritat, que no pas aquelles redaccions. Jo la primera que vaig anar a petar va ser la redacció del Ciro, que estava al carrer Llúria amb Diputació, i la recordo, si ara tanco els ulls, era com entrar al Londres del Sherlock Holmes, no? Hi havia una fumaguera, o sigui, hi havia una boira tremenda de la gent fumant i fumant hores, dels periodistes que tenien una pèssima vida, del rector en cap d'esports que estava, en fi, liat amb una gogogel. Era un món bastant festiu, la veritat. No guanyàvem masses diners, però tinc la sensació que vivien més la festa.
Saltar-se l'estat de dret tirant pel dret. Anda, que tio, explica'ns, bueno, això.
Perquè jo crec que, en fi, una cosa és que el que un vol a la vida i l'altra cosa és el que un pot fer, no? I jo crec que la democràcia és l'estat de dret. Que a l'estat de dret poden canviar-se les lleis, sí. Que el que no pots fer en les lleis és fumar-li una patada i pensar que si les envies 3 metres més endavant, doncs tens 3 metres més de marge. Això em sembla que és un error.
El rei ajuda a defensar les idees dins de la llei, cosa que no agrada a ningú. Què ens vols dir amb això?
Bé, jo el que vull dir és que... una cosa que dic al llibre, el rei, en principi, jo crec que no tenia previst parlar el 3 d'octubre. És més, Rajoy no volia que el rei parlés. Ja pensava que després de l'1 d'octubre, després de la seva intervenció davant dels mitjans, ja n'hi havia prou. I el que se'n dona compte el rei és que el dia següent els mitjans de comunicació de tot el planeta porten a les portades la dura repressió policial contra la consulta de l'1 d'octubre. I això és un desastre per la marca Espanya, per la imatge del govern espanyol i fins i tot per la pròpia institució monàrquica, no? I llavors surt el rei i la veritat és que a mi no és que m'entusiasmés el discurs, jo esperava altres coses. Esperava alguna referència, per exemple, al diàleg per solucionar les coses, no? Però en qualsevol cas intervé el rei i el dia següent els discursos a les cancelleries i també en els mitjans de comunicació canvia.
Aquí dius una cosa que a mi m'ha encantat. Dius, Julián ha aconseguit fer de la crònica política un gènere literari. Jo sí, perquè si jo veig un escrit d'ell, és que jo l'haig de llegir.
Bé, Julián és curiós perquè és un home d'una cultura desbordant i a més que li ha passat una cosa molt important a la vida, que és que ha passat, diguem, de les seves simpaties pel PSUC a ser corresponsal, ho faig ràpid, a ser corresponsal a Roma i al Vaticà. I, carai, després de passar pel Partit Comunista i pel Vaticà, un acaba amb una visió entre la terra i el cel bastant aproximada.
No, però és que jo, ja, si veig alguna d'ell, ho haig de llegir. És com una droga, no sé com dir-t'ho, tu. Abans passava per un dia i vaig dir, hosti, que tio, com escriu.
No, com els àngels.
TV3 s'encarrega de recordar constantment la mala gestió del govern d'Espanya. Home, alguna cosa deuen fer bé, no?
Bé, jo crec que són una mica més crítics amb el govern d'Espanya que amb el govern d'aquí. I bé, no sé, cada un s'ho mira com li sembla, no? Però jo crec que t'ho accepten els propis partits polítics, per exemple, independentistes, en aquest cas, no? Que manca transversalitat a TV3, però espero que ho arreglin.
Parles de temps enrere, perquè parles de l'Antonio Asensio, que ja fa molts anys que és mort, l'Antonio Asensio.
Hi ha dos Antonio Asensio, hi ha el pare i el fill. Jo els vaig conèixer els dos, un em va contractar, amb l'altre he tingut relació personal. El pare, jo crec que va ser un gran editor.
Home, el que va fer, tu.
Es va inventar, junt amb la figura de l'Antonio Franco, un diari d'un dia per un altre, i que és un diari, el Periódico, sí, que, del que jo em sento una mica també corresponsable, perquè jo vaig estar en l'equip inicial, no? L'equip fundador, i era un equip, i eren tots molt progres, i eren tots una gent molt joves, tenim unes cavalleres, és a dir, quan ara mires fotos d'aquesta època, estic parlant de l'any 78, 79, costa una mica reconèixer qui era qui, no? Però bé, aquestes coses passen a la vida, no?
Pel bé de tothom calia intel·ligència i mà esquerra. Això ha sigut sempre, no?
Sí.
Aquest país és nostre.
És curiós per això que la frase popular digui mà esquerra, perquè se suposa que la mà dreta, la dreta, quan té la mà aixecada, és per fumar-te un calbot. Això és, no deixa de ser, diguem, una curiositat filològica.
Un xic agosarat dir que el Barça no jugui un partit.
Jo això em va semblar un disbarat, perquè el resultat de no jugar un partit com va passar, o com s'intentava que passés, millor dit, l'1 d'octubre, el Barça anava líder, em sembla que portava 5 o 6 punts el segon classificat, em sembla que era el Madrid. Si no es jugava el partit, perdia els 3 punts i, a més, restaven 3 més. Vol dir que era un mal negoci. I jo crec que la solució del Bartomeu, del llavors president, no era dolenta. És a dir, carai, un camp buit en què es disputa un partit. Després els camps ja els hem vist buits.
Sí, però
per culpa de la pandèmia. Però que quan no pensàvem en que un dia el món tindria que confinar-se, doncs un camp de futbol es jugués, un camp com el Barça, que acaben 100.000 persones, es jugués sense un sol espectador, crec que era una bona imatge per oferir al món els motius d'una protesta, no?
No es pot crear la línia del sentit comú. Això, vamos, això pas faràs història amb aquesta frase. Explica'ns-ho.
Sí, aviam. A la vida, una de les coses que jo m'he donat compte és que entre la genialitat i el disbarat, la frontera és molt fina. I hi ha vegades que una cosa és genial o és un disbarat en funció de l'èxit que ha tingut la decisió final en el pas del temps. No? El sentit comú, jo crec que és una bona, és una bona estrella polar. Ara, no fa gaire, el Pinker, que és un dels meus autors favorits, que va escriure aquest llibre sobre la il·lustració, un llibre fantàstic que reivindico i que recomano, n'ha fet un altre sobre la racionalitat. Fer un llibre sobre la racionalitat sembla quasi bé un disbarat, no? La racionalitat, que el món no és racional. No, el món no és racional. Les nostres conductes no són racionals. Bona part de les actuacions dels polítics són de completa irracionalitat, i jo crec que el sentit comú està en crisi. Estic absolutament segur que el sentit comú està en crisi. Si no, el món aniria millor.
Admeto la trucada de Macron, però Mohamed VI no, perquè no pot donar lliçons de res, i això és una veritat com un temple.
Bueno, ningú pot donar lliçons de res, però hi han trucades que tenen pes i que valen el seu pes en or. És a dir, no és el mateix que truqui el president de la República Francesa, doncs, al rei d'Espanya per dir-li molt bé el discurs, que no que ho faci el rei del Marroc. Per què? Bueno, doncs perquè el rei del Marroc és el veí amb el que tu pots tenir problemes. I millor que el... Bueno, ho hem vist no fa gaire, no? I ho estem veient encara amb determinades qüestions que afecten a la immigració, que afecten... Per exemple, hi ha un gasoducte que va d'Argèlia, que passa pel Marroc i arriba a Espanya. I això és el que ens permet, entre altres coses, doncs, que puguem tenir calefacció, o puguem, doncs, quan anem a dinar, obrir el gas. Doncs bé, aquest ara l'ha tancat perquè hi ha una mala relació entre Argèlia i Marroc. Vol dir que tu tens uns veïns amb els que t'hi has de portar mínimament bé. Per què? Perquè si no et poden complicar molt l'existència.
Calia recuperar la moral col·lectiva dels ciutadans de l'Estat. Això fas referència també, tu.
Sí, aquí hi ha hagut una cosa curiosa, i és que la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017, el que va comportar, a part, diguem, de costos per les persones que es van posar al front d'aquella declaració d'independència, algunes anant a la presó i, després de ser jutjades, i fins i tot alguns abans d'elles, abans del seu procés d'anar als tribunals, i després unes altres, doncs, que se'n van anar, es van expatriar. A mi m'agrada utilitzar la paraula expatriar més que la paraula exiliar, perquè per mi l'exili té que veure amb un altre, amb altres moments de la història. Penso, doncs, l'exili del 39, i no té res a veure, doncs, sortir amb un cotxe per anar, diguem, creuar la frontera, que no pas, doncs, tenir que portar la família arrossegant-la com pots i amb un drama personal diferent, no? Espanya el que va fer és un acte col·lectiu de reforçament de la bandera espanyola i del... Sí, per exemple, Madrid la setmana següent estava plena de banderes espanyoles, no? Com si volguessin, doncs, reafirmar una identitat pròpia, no? I això és una cosa que, sort que, diguem, l'escuma ha baixat aquí i allà, i jo crec que, escolta, les banderes fem-les servir només quan toca, no?
Cap govern català no ha fet res per recuperar les empreses que s'han anat.
Això és un drama, això és un drama.
Greu, això, eh?
Jo crec que això hauria de ser un compromís. Hauria de ser un compromís de les institucions. Avui hi ha una Generalitat en què tenim un president que jo crec que és molt més pragmàtic, en fi, que toca més de peus a terra que altres més recents. Però hi ha com una certa por, no? Per què els hi hem de demanar alguna cosa? Miri, escolti, no sé si els hi hem de demanar, però jo crec que algú hauria de tenir un pla per recuperar això, perquè això té un cost molt alt, eh? O sigui, diuen, no, això és definitiva, només hi ha un petit impost que deixen de pagar quan canvien de seu. No, no, això no és veritat. O sigui, se'ns han anat... O sigui, no tenim pràcticament només una... Crec que hi ha una o dues empreses de l'IBEX i en teníem pràcticament la meitat. Ens hem quedat sense bancs amb seu a Catalunya. O sigui, hem perdut bona part del pes del reconeixement econòmic i financer. I això... Es pot, clar que es li pots donar la volta, però a canvi has de fer una cosa: donar seguretat jurídica a la gent. O sigui, tu el que no pots anar dient el dilluns al matí ho tornarem a fer, i el dimarts a la tarda veniu que ja ho intentarem arreglar. Jo crec que aquí hi ha algunes coses que, en fi, hi ha una retòrica, hi ha una cosa que a mi em preocupa molt a Catalunya, que hi ha com dos realitats, no? Com allò de Matrix, hi ha un món real i un món virtual, i aquests dos mons van coexistint, i a vegades no saps si estàs amb un o estàs amb l'altre, i Matrix no acaba bé.
Dinar ous a la benedictina, perquè hi fas un esment, els ous a la benedictina.
No ho sé, perquè m'agraden els ous a la benedictina. En fi, a mi és un plat, en fi, en aquest cas, jo diria, quasi bé religiós, no? O sigui, clar, l'ordre de Sant Benet és un ordre de gent, en fi, sàvia i...
Puges a Montserrat, vaja.
I que saben menjar bé. Jo he anat dues vegades, al rebeig victòria de Montserrat, mentre era director, dues vegades em van convidar a dinar. I, bueno, si menja correcte, tampoc hem d'exagerar.
Bueno.
Crec que es menja millor Poblet, però, en fi.
ara provarem Poblet. Sí. Bernstein a l'avantguàrdia, explica'ns això, tu.
Sí, és una cosa que a vegades et passa als diaris, no? O sigui, Bernstein és un dels dos mites de l'ofici, els dos que van aixecar el cas Watergate, i dels dos periodistes del Washington Post, i un dia un va aparèixer per l'avantguàrdia i dius, home, què fa, no? Tu surts del teu despatx, passeges per allà i te'l trobes de cara, no? I saludes i dius, no, és que si m'anava a Menorca perquè ens han deixat una casa i tal per passar uns dies i hem passat per Barcelona, la meva dona volia conèixer Barcelona, volia anar de compres. Textualment em va dir, s'han anat a Santa Eulàlia i jo he preferit venir a veure com era el diari de referència de Barcelona, no? I està bé, no? O sigui, trobar-te a un mite que vol conèixer, aviam, aquest diari que té 140 anys, doncs, quina redacció té i quina cara té el seu director i els seus periodistes, no?
Bueno, per anar acabant, la bronca que ens va etzibar Pujol va ser de les que fan època.
Sí, perquè un dia vam entrevistar Tarradellas.
Ah, i no pots entrevistar el Tarradellas.
Era l'any 76-77, i el Pujol no és que ens digués que n'entrevistéssim el Tarradellas, però el director sabia que Pujol no tenia cap interès en que entrevistéssim el Tarradellas. I vam aprofitar un dia que estava de vacances el director, l'Andreu Rosselló Pàmies, l'altre company, el Toni Rodríguez Pujol i jo, per proposar-li a Bifret Espina, que és el sons director, vam dir, escolta, sabem que La Vanguardia té una entrevista amb exclusiva en què explicarà una mica tots els seus plans de futur. Si ens dones permís, sortim ja i ens anem cap allà perquè tenim els contactes i sabem com fer-ho i tal, i vindrem amb l'entrevista i l'enxafarem a La Vanguardia. I així ho vam fer-ho. Com que les coses que deia el Tarradellas no li van agradar gens al Pujol, Pujol ens va convocar a la tornada, quan va llegir la primera entrevista, se li van posar els cabells, en aquella època encara en tenia uns quants, de punta, i bé, i ens va... Jo vaig utilitzar una tàctica que, clar, Pujol, ens portem... A part d'uns quants anys, ens portem més de 30 centímetres de diferència. I jo vaig pensar, has d'aguantar dret fins que puguis, no? Ell va seure, i ell és una mica napoleònic, el president Pujol, perquè quan ha de fer el seu discurs, encara que sigui per renyar-te, s'agafa, no sé si es posa, no sempre, la mà aquí, com el pit com es posava...
Napoleón.
Però va començar per la sala de reunions amunt i avall. I jo, a la tornada, vaig pensar, aviam si aguanto. I vaig aguantar dret. I quan em va trobar, doncs, una mena de ciutadà ciclòpic, com sóc jo, una mola i tal, llavors em va fumar un crit i va dir, segui, home, segui, segui, què fa dret, què fa dret, què fa dret? I jo vaig pensar, què fas dret, què fas dret? I vaig seure'm.
Molt bé, fins aquí. És un llibre molt bo, com els que ens té acostumats al Mario, escrit amb una claretat i certesa totalment envejable. És fantàstic. Llegiu El camarot del capità, de Mario Querol. És una gran lectura, la recomano a tothom. Edicions Destino. Moltes gràcies, Mario, per haver-nos dedicat.
Ha estat un plaer.
A nosaltres.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors, a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Radio Estel.